Info, amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1 i 6 minuts. Benvinguts a l'Info setmanal de Ripollet Ràdio. Una de les manifestacions més terribles de la desigualtat entre els homes i les dones i les discriminacions d'aquestes és la violència masclista. No podrem parlar mai d'igualtat ni de consecució dels drets a les dones si aquestes no poden viure en un país lliure de violència masclista, un país, una societat que faci impensable l'agressió física, psíquica o econòmica a la meitat de la seva població. A Catalunya, el camí emprès pel que fa avui coneixem com el moviment de dones va començar també fa molts anys i va ser durant la dècada dels anys 20 i 30 que les dones es van mobilitzar de manera organitzada per reivindicar el dret d'expressar les seves posicions polítiques i de participar de manera activa en la vida política. Els seus esforços van resultar fonamentals per transcendir el seu temps i fer possible importants avenços cap a la democràcia i el progrés al nostre país. La lluita de les dones durant aquests primers anys del segle XX no va ser només una lluita per la concessió del dret al vot, sinó també per una lluita per la igualtat, el respecte i la justícia. La igualtat de drets i fets entre dones i homes és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna. Aquestes són algunes de les afirmacions i reflexions extretes de la Declaració Institucional de la Generalitat de Catalunya, amb les que hem volgut iniciar l'info d'avui divendres amb motiu de la celebració ahir del Dia Internacional de les Dones. Passem ara, fet aquest apunt, a conèixer la resta de notícies de la setmana de la mà de la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
L'àrea metropolitana de Barcelona aprova el seu primer pla d'actuació amb 12 objectius prioritaris i 200 mesures.
Joventut presenta el Pla Local de Joventut 2012-2015, on tot i la crisi prioritza la promoció ocupacional, la cohesió social i el debat jove.
Avui parlarem a l'Info amb Vicente Jiménez, el ripolletenc i extreballador d'Uralita, que ha aconseguit una sentència pionera entre l'empresa del Tribunal Suprem.
Les associacions de veïns de Sant Andreu i Maragall celebraran el proper dijous la 6a edició de la Tarda Poètica enguany, però no podrem gaudir dels Jocs Florals.
La regidora de Serveis Socials, Maria Lladons, parlarà de la nova edició del programa Gent Activa amb activitats i tallers per a tots els, per tot el primer trimestre, el tot el primer semestre.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 9 de març de 2012. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Un any i mig després de la seva creació, l'àrea metropolitana de Barcelona va aprovar el passat dimarts el seu primer pla d'actuació, un full de ruta que marca els objectius de la institució pels propers 4 anys i que ha estat aprovat per unanimitat institucional pels 36 ajuntaments metropolitans, entre ells el de Ripollet.
Aquest pla ha de marcar les bases per dissenyar les polítiques d'intervenció social i d'estratègia econòmica metropolitanes fins al 2015. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ho qualificava de fita històrica.
Dic que és una fita històrica perquè és el primer pla d'actuació metropolità que s'aprova a la història, donat que recordem que l'àrea metropolitana de Barcelona es va constituir en el Parlament de Catalunya el mes de juliol de fa 2 anys. Per tant, ha pràcticament entrat en vigor en aquest mandat i aquest és el primer pla d'actuació metropolità. Una àrea metropolitana que la pròpia llei li concedeix una sèrie de competències que abans no tenia l'antiga mancomunitat de municipis i que lògicament això ens dona molta més força als ajuntaments per poder-nos governar en temes tan importants com l'urbanisme, com és el transport, com és la gestió dels residus, de l'aigua, etc. No? I per tant, jo crec que és un motiu de satisfacció de totes les persones que vivim en aquest entorn, perquè és una eina molt, molt important que ens apropa, que ens ajuda als ajuntaments a poder col·laborar i en èpoques i situacions de crisi com les que tenim ara, pues està molt bé que hi hagi molts d'aquests serveis, a més que els ajuntaments puguem mancomunitar perquè sortim més econòmics. No?
El nou PAM inclou 12 objectius prioritaris i 48 funcionals que es concreten en 200 mesures. Unes mesures que afectaran directament Ripollet en molts aspectes, tal i com explica l'alcalde.
S'afecta a Ripollet perquè aquestes mesures, moltes d'aquestes mesures afecten Ripollet. Citaré, per exemple, dos perquè veiem de què estem parlant. Hi ha una mesura que és la de l'objectiu 11, la mesura 3, diu textualment que és la finalització dels estudis i projectes vinculats amb el riu Ripoll i la resolució de la integració del Besòs Ripoll. Imagineu el que això representa per la nostra conca i pels municipis que estem a l'àrea metropolitana i que pertanyem a la conca del riu Besòs. Hi ha un altre punt ja referits a transport, per exemple, que és el 15.4, que diu estudiar les implicacions de l'extensió de l'àmbit del transport i mobilitat als 36 municipis metropolitans pel que fa, entre d'altres, al sistema tarifari integrat, corones, nivells de tarifaris, etc. Imagineu que nosaltres en aquests moments no, fins ara no estaven a l'entitat metropolitana del transport, i amb l'aprovació d'aquesta llei els 36 municipis automàticament formem part de totes les entitats. És evident que això no es pot fer d'un dia per l'altre, perquè integrar 18 municipis de cop requereix el seu temps, però el fet de que en el futur inexorablement Ripollet estarà dintre d'aquesta corona metropolitana pel que fa al transport públic vol dir que nosaltres estarem integrats en tot el transport públic, en aquest cas de la ciutat de Barcelona i dels municipis que en aquests moments ja tenen aquest transport, que són 18.
Un dels punts claus del nou pla és el suport a tots aquests municipis per afrontar les conseqüències de la crisi amb ajudes concretes per fomentar l'ocupació i estimular l'economia. En aquest sentit, la MB destinarà 7,5 milions d'euros a desenvolupar nous plans d'ocupació municipals i aportarà 10 milions més per compensar les aportacions econòmiques dels municipis destinades a les polítiques socials, com ara les ajudes al lloguer, les beques de menjador o les ajudes per l'habitatge. L'alcalde Juan Parralejo també ha volgut destacar la injecció de diners que aquest pla suposarà per Ripollet.
Hi ha les altres implicacions més directes, que són les econòmiques, que jo vull dir exactament quines són les aportacions que durant aquests 4 anys l'Ajuntament de Ripollet, el poble de Ripollet, rebrà de l'àrea metropolitana, perquè puguem tenir en la ment de quines són les quantitats que estem parlant, les magnituds que estem parlant. Penseu que entre les aportacions accions vertebradores de l'àrea metropolitana i del CAME, que és el catàleg d'actuacions metropolitanes per aquest mandat, l'Ajuntament de Ripollet rebrà en aquests 4 anys aproximadament uns 5 milions d'euros. Per tant, estem parlant de quantitats importants per fer inversió, quantitats importants també que en aquest mandat es podrem destinar a la despesa ordinària, i a més s'ha creat un nou catàleg d'actuació que és per al foment de l'ocupació, que estarà dotat amb 30 milions per tot el mandat. Per tant, aquest any tindré 107 milions i mig per repartir entre els 36 municipis, i això pot suposar aproximadament uns 700.000 euros més a Ripollet durant aquests 4 anys, només per fomentar l'ocupació, per fer plans d'ocupació.
El pla també incideix en altres aspectes com els residus, on l'àrea metropolitana es planteja millorar el sistema de tractament de residus amb una revisió a la baixa de la despesa, així com explorar noves fórmules de gestió del cicle de l'aigua i la millora del finançament dels serveis d'aigua, llum i gas. El pla d'actuació metropolità tindrà una traducció pressupostària de prop de 1.400 milions, 800 d'ells destinats a TMB i la resta al conjunt de polítiques metropolitanes.
El regidor de Joventut, Rafael Gómez, ha presentat aquesta setmana els eixos bàsics del Pla Local de Joventut 2012-2015, que marcarà les diferents accions i objectius de la regidoria pels propers 3 anys. El finançament econòmic, la promoció ocupacional, l'equació social i el debat jove són les 4 branques d'aquest pla.
El pla s'ha hagut d'adaptar, segons paraules del regidor de Joventut, a moments d'incertesa. Escoltem a Rafael Gómez.
Las asignaciones que tenían previstas o planificadas, tanto desde otras administraciones superiores a la local, que serían Generalitat y Administración Central, pues no se están cumpliendo con lo acordado ni con lo planificado, ¿no? Entonces eso hace que una previsión como esta, el no tener asignado el presupuesto, definido el presupuesto, hace que nos deje una situación de incertidumbre que de alguna manera nosotros no podemos pararnos y hemos de seguir adelante, hemos de confiar en que esas asignaciones, esa planificación y esos compromisos que tienen estas administraciones finalmente van a llegar. No nos podemos parar y dejar el plan de juventud esperando a si llegan o no llegan.
Una d'aquestes necessitats, segons indica el pla, és l'atur juvenil. Per aquest motiu s'estan realitzant una sèrie de projectes transversals amb el Patronat Municipal d'Ocupació, com ara els plans PECUPI. Albert Obrero és el cap tècnic de la Regidoria de Joventut.
De l'eix de promoció ocupacional, els programes PECUPI, els programes de qualificació professional inicial, són aquells programes que estan pensats per als nanos que estan en vies de fracàs escolar, al final de l'ESO i comencen. Bueno, el Patronat d'Ocupació ja està un adjudicat i una marxa, i ara s'ha adjudicat un altre en un dels instituts de Ripollet que s'està concretant a l'inici. Aquesta acció, que ve de la Generalitat, vol dir de col·laboració interadministrativa, i que s'està desenvolupant des del Patronat un dels programes i l'altre des de l'Institut, forma part del Pla Local.
També, segons va explicar en roda de premsa l'equip tècnic de joventut, s'està treballant en el pacte del lleure per millorar la cohesió social. Finalment, també va avançar la creació del debat jove en substitució del Consell Municipal de Joventut, que pretén fomentar la participació tant a través de les xarxes socials com en, presencial. El propi regidor ho explicava durant la roda de premsa.
Lo que se quiere dar es un giro de 180 grados en la forma de participar de los jóvenes, dado que hemos localizado, hemos determinado que las herramientas que veníamos utilizando, pues digamos que tenían cierta rigidez. Dadas las nuevas tecnologías, las nuevas vías de comunicación, etcétera, que tienen y que tienden a utilizar los jóvenes, desde la regidoría hemos decidido crear un nuevo ámbito de participación que permita concordar o relacionar esas nuevas vías de comunicación y hacer participar o hacer más atractivo para que los jóvenes participen dentro de ellas.
Aquest espai es presentarà de forma oficial durant el primer semestre de l'any.
Onze persones contractades pel Patró Municipal d'Ocupació van iniciar a finals de febrer les obres de construcció d'un aparcament públic gratuït al barri de Can Mas. Aquest espai ja és utilitzat habitualment com a aparcament per part del veïnat de la zona, però no reuneix les condicions necessàries d'anivellament ni d'accessibilitat.
Les obres, que tenen un cost de més de 242.000 euros entre materials i personal, consisteixen en l'habilitació del terreny situat entre l'escola El Martinet i la comissaria dels Mossos d'Esquadra com a pàrquing públic d'ús lliure a cel obert. Així, rebaixarà la forta pendent actual, s'obrirà un nou accés i es reforçarà la il·luminació.
El passat dilluns, 5 de març, els regidors del COP Compromís per Ripollet, Maria Ruiz i José María Osuna, van oferir una roda de premsa per fer públic el seu posicionament sobre la situació dels pisos de protecció oficial de la zona Pinatons.
Segons van manifestar davant dels mitjans, la situació dels HPO de Ripollet es pot considerar vergonyosa, ja que des de fa mesos gairebé la meitat dels pisos construïts no han pogut ser ocupats per culpa del seu elevat preu. Per aquest motiu, el grup de l'oposició ha presentat una petició al govern municipal perquè emeti un informe i demani a la Generalitat que es canviï el grup al que pertany al municipi, grup A, que determina el preu del metre quadrat dels habitatges de promissió pública. Escoltem a José María Osuna.
Llavors, Ripollet, des de 2006, forma part del grup A, de la zona A, que això és la zona més cara. Llavors, nosaltres hem entrat una sol·licitud per tal que l'Ajuntament demani formalment a la Generalitat que no pot formar part de la zona A, perquè la zona A marca un preu per metre quadrat superior al que els ciutadans i ciutadanes de Ripollet poden permetre's i poden pagar.
Osuna també va lamentar davant els mitjans que el govern municipal no actua davant d'aquesta situació.
I també veiem com ple rere ple ens van preguntar al gener si sabien alguna cosa de la situació d'aquests pisos, de la nostra sol·licitud. Ara al febrer també els van preguntar i no sabíem res. Llavors, per això nosaltres veiem que des del govern municipal estan molt quiets i veure venir el que passa. I nosaltres el que demanaríem és una actitud més proactiva al govern per tal de defensar unes coses que creiem justes pels ciutadans i les ciutadanes de Ripollet, que és possibilitar un accés digne a l'habitatge per part de tots els nostres veïns i veïnes.
D'altra banda, fruit de la jornada sobre els serveis públics que les candidatures alternatives del Vallès van dur a terme el passat dissabte 3 de març a Badia del Vallès, aquestes han decidit programar un seguit d'accions per reclamar la gestió directa dels serveis. Les CAB, a més, editaran una publicació amb el contingut de la jornada.
La jornada monogràfica sobre els serveis públics es va iniciar amb l'anàlisi de la situació als 7 municipis que conformen les CAB, entre ells Ripollet. Representants de les diferents candidatures van exposar la relació de serveis en concessió de cada municipi i van arribar a la conclusió que els governs municipals han renunciat a gestionar de manera directa els serveis en favor d'empreses privades.
Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha presentat aquesta setmana una moció pel proper ple municipal amb motiu del Dia Internacional de les Dones. El text reclama, entre d'altres acords, que no es reformi restrictivament la llei de l'avortament i que es retiri la moratòria de la llei de la dependència.
Així, la moció demana exigir al govern de l'Estat que no es modifiqui de manera restrictiva la llei de l'avortament ni es retallin els drets laborals dels treballadors. També demanen la retirada de la moratòria de la llei de la dependència i la reforma de la renda mínima d'inserció, així com les retallades en salut i educació. Des d'Iniciativa reclamen que recuperi el programa de seguretat contra la violència masclista del Departament d'Interior de la Generalitat a nivell local, demanen al govern municipal que reafirmi la seva voluntat per seguir mantenint i impulsant les polítiques d'equitat de gènere al municipi. Finalment, també demanen recuperar les polítiques de recuperació de la memòria i la tasca del Memorial Democràtic, la recuperació de la memòria històrica de les dones que van lluitar per la llibertat i pels drets de les dones.
Des de l'any 1911, quan es va realitzar la primera convocatòria del Dia de les Dones, el 8 de març ha anat ampliant el seu abast, arribant a molts països. Ripollet se suma un any més a una commemoració, amb una sèrie, aquesta commemoració, perdó, amb una sèrie d'actes que es van iniciar el passat dia 2 amb una sessió de contes a càrrec de Rosa Fiter.
Ahir dijous 8 de març es van fer dues sessions de cinema on les dones eren les principals protagonistes amb Pequeña Miss Sunshine i Criades i Senyores. La regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, ens explicava la setmana passada quin és l'objectiu d'aquesta celebració.
Doncs nosaltres any rere any organitzem, com bé dius, doncs aquest programa d'activitats, però crec que enguany, el 8 de març, doncs encara té una força més important, no? Crec que és una data on hem de celebrar els actes de valor i de decisió de moltes dones que arreu del món han lluitat pels seus drets, no? Bueno, amb l'intent de fer aquest món una mica més just, no?
El proper dia 14 es farà una sessió de Qigong al Centre Cultural a partir de les 6, organitzada per l'Associació de Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Dijous 15 de març, el grup de dones de la comunitat musulmana que s'incorporen per primera vegada a la celebració i organitzen aquest acte realitzaran un taller de cuina de rebosteria àrab. Serà dos quarts de 6 a la cuina del Centre Cultural. El darrer acte serà el dia 23 de març amb una xerrada organitzada per l'entitat de dones cameroneses Balafon sobre la situació de les dones a l'Àfrica.
Després de la publicació de la notícia en diferents mitjans del suposat incompliment per part de l'Ajuntament de Ripollet de la Llei de Protecció Animal, la Regidoria de Salut Pública ha emès una nota de premsa amb alguns aclariments al respecte.
Així, el departament assegura que tenint en compte la situació econòmica actual i l'increment en el nombre de recollides, s'ha prioritzat la recollida d'aquells animals ferits o potencialment perillosos. Segons dades de la Regidoria de Salut, durant el 2011 es van recollir 54 animals a la via pública, la qual cosa suposa un increment del 42% respecte a l'any anterior. Salut Pública també ha informat que el 27 de novembre del 2009 l'Ajuntament va signar un contracte, encara vigent, amb la Fundació d'Aina per la Defensa dels Animals i la Natura per dur a terme la recollida i acollida dels gossos i gats perduts i abandonats trobats al municipi. Segons aquest contracte, la recollida d'un gos té un cost mig de 400 euros i la d'un gat de 200 euros. Aquest servei, segons la regidoria, no està previst per acollir o recollir aquells animals de companyia que les persones, per motius diversos, ja no puguin o vulguin tenir a casa. Així, des del Departament de Salut Pública, es vol fer especial esment que en aquests casos és la persona propietària qui, assumint la seva responsabilitat i dins dels límits marcats per la llei, derivi l'animal al lloc més adequat, fent-se càrrec dels costos íntegres que se'n puguin derivar.
La Generalitat de Catalunya ha fet públiques aquesta setmana les dates de presentació de sol·licituds per la prescripció del curs 2012-2013. Pel segon cicle d'educació infantil, primària i ESO, és a dir, des de P3 fins a quart d'ESO, les prescripcions s'hauran de formalitzar del 19 al 30 de març.
Del 8 al 18 de maig es faran les preinscripcions a les escoles Bressol, del 14 al 25 el mateix mes a l'ensenyament postobligatori de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i del 29 de maig al 8 de juny els cicles formatius de grau superior. Per últim, les preinscripcions per a la formació de persones adultes s'hauran de fer del 14 al 22 de juny. Les sol·licituds s'han de presentar al centre demanat en primer lloc, amb excepció de les escoles Bressol, que s'haurà de fer al CIP. Properament, l'Ajuntament farà públic els horaris definitius. Poden consultar totes les dades a l'apartat de preinscripció de la web municipal ripollet.cat.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Uns dies el Tribunal Suprem dictava una sentència en què culpa Uralita de l'asbestosi pulmonar d'intensitat severa que pateix un extreballador de la fàbrica veí de Ripollet. Segons la sentència, aquesta malaltia és conseqüència de l'incompliment sistemàtic per part de l'empresa de la normativa laboral i de la prevenció de riscos dels anys 70, quan a l'amiant. Es converteix així en una sentència pionera que pot ajudar la resta d'afectats que han demandat l'empresa. Qui ha aconseguit aquesta fita després de molts anys de lluita i amb l'ajuda del col·lectiu Ronda i San Vicente Jiménez? Benvingut.
Buenos días.
Señor Jiménez, ¿qué suposa para usted aquesta sentència?
Bueno, para mí lo que supone es la satisfacción de poder conseguir algo, no solamente para mí, sino para todos los compañeros, y me estoy acordando de muchos de ellos que hoy, por desgracia, ya no están con nosotros. Entonces, la satisfacción de decir que se hace justicia, lenta, porque en España la justicia es muy lenta, pero que se ha hecho justicia.
Esa sentencia crea jurisprudencia y puede ayudar a otros afectados.
Sí, crea jurisprudencia, pero lo más importante de la sentencia es que desmonta la línea de defensa de Uralita, en que ella decía que cumplía todas las normas, y en esta sentencia se demuestra que incumplía todas las normas. O sea, todo lo contrario, porque había normas dictadas ya en los años 40 y 50 que las incumplía.
Uralita ha recurrido sistemáticamente alegando que no había normativa vigente.
Sí.
No era cierto.
No era cierto. No, a través de muchos estudios, ayudado por todos los abogados del colectivo Ronda, descubrimos que había normas desde el 31 de enero de 1940. A partir de entonces, en España había normas sobre el amianto.
¿Ha sido duro el proceso hasta llegar a aquí?
Sí, ha sido duro porque me he tenido incluso escuchar insultos. Ha sido muy duro porque yo estaba mintiendo, yo quería dinero. Yo, no es cierto. El dinero no le hace daño a nadie, pero no es la idea básica mía. La idea básica mía es que no vuelva a ocurrir otra vez, que no estemos los vecinos de dos pueblos y los trabajadores expuestos a que cualquier sinvergüenza, y perdonadme la palabra, se aproveche de nosotros.
¿Durante cuánto tiempo ha estado con pleitos contra Uralita?
Bueno, los pleitos contra Uralita llevo ahora 4 años y medio, porque antes, para conseguir la enfermedad como permanente, tuve el apoyo muy bien del taller donde trabajaba. He estado 29 años de encargado en un taller, más que jefe y empleado, éramos a dos amigos, y entonces por ahí no he tenido ningún problema. Entonces, una vez cogida la enfermedad como enfermedad absoluta, ya me planteé lo de empezar con la Uralita, y han sido 4 años y medio, cerca de 5 años.
Actualmente el colectivo Ronda, que es quien ha llevado el caso, tiene abiertos unos 60 casos, nos comentaban el otro día, contra Uralita, Cerdañola, teniendo en cuenta que hay, sí, que hay otras zonas de España donde también existen afectados, sí, que están demandando. ¿Cómo valora el trabajo, la defensa desde el colectivo Ronda?
Yo, en lo que he vivido, y vivo con ellos, la valoro bien. Es un trabajo muy difícil, porque, como has dicho ahí, en otros sitios del Estado español, donde la cosa está igual. Tenemos, por ejemplo, que el Estado es responsable de que haya asbestosis entre los trabajadores de Bazán, en el Ferrol, y allí hay 5.000 afectados. Tenemos, por un estudio que yo hice hace 3 años, tenemos en Puerto Sagunto, en Valencia. No olvidemos que aquí, en Castelldefels, también teníamos otra empresa. En Cádiz, esto se convierte en un asunto casi de Estado, no solamente de Uralita. Si fuese una empresa nada más, seguramente sería más fácil, pero así no lo es. No lo es, y están haciendo todo lo que pueden y un poquito más.
Usted ha luchado durante años y además lo ha hecho solo.
Sí. Bueno, yo empecé con el colectivo que se hizo aquí en Ripollet de afectado al amianto. Por ciertas diferencias, ellos quisieron que solamente fuesen los pasivos, o sea, los vecinos de alrededor de la fábrica, lo que fuesen, y que los obreros fuesen por Comisión Obrera, UGT y tal. Yo no tendría que decir esto, porque yo fui secretario general de Comisiones Obreras del Metal en Ripollet en los años de la clandestinidad y hasta el año 77, pero como funcionan ahora los sindicatos, no me gustaron y seguí con quien hasta siempre me había llevado, que era el colectivo Ronda. Yo empecé con Gallisán en el año 72. O sea, ha sido un poquito de fidelidad. Ellos me han ayudado a mí cuando yo lo he necesitado y yo confío en ellos.
El día que conoció la sentencia estaba contento, pero sí que hay que decir que tenía constantemente muy presente todas aquellas personas que no habían podido conocer esa sentencia.
Sí, mire, por ejemplo, cuando yo entré en la Uralita, yo no tenía que haber entrado porque yo era mecánico, tenía mi oficio, pero un grupo de compañeros mandados por el Partido Socialista Unificado de Cataluña fuimos allí y nos metimos allí. De aquellos compañeros, algunos han muerto. Fue porque en el año 70 A Escondel había ya salido un poco del pozo, a Ismalíbar había salido, pero Uralita seguía abajo. Quiero recordar aquí, para las personas más mayores, que si se acuerden de la huelga grandiosa que se hizo en Uralita en el 72, que fue movida por todos aquellos compañeros que en aquel momento entremos allí. Y por desgracia, algunos conocidos, ya no están entre nosotros.
El Tribunal Supremo reconoce que Uralita incumplió la normativa sistemáticamente, además. ¿Qué medidas de prevención recuerda usted cuando trabajaba en los años 70?
Ninguna. Lo digo como suena, ninguna. Por ejemplo, había un señor, no voy a decir su nombre, supongo que estará muerto porque era bastante mayor que yo, que arreglaba los depósitos del agua, los pulía por encima. Lo único que llevaba era unas gafas para que la chispa de la mola, que se hacía con una mola, no le saltasen a los ojos. No llevaba caretas ni nada. En los cuartos donde se sacaba el amianto, cuando los hombres salían de allí, salían completamente blancos, porque de arriba había unos tubos por donde caía el amianto, ya desmenuzado, porque el amianto venía en sacos desde el extranjero, prensado. Se desmenuzaba, caía por aquellos tubos, se metía en sacos y pasaba a las naves donde se mezclaba con el cemento. No había ninguna norma, pero absolutamente ninguna. Y bueno, hacían como que no hacían reconocimientos médicos, pero como, en fin, no hacían pasar por allí, pero se ha demostrado que ninguno sufrimos un reconocimiento médico.
¿Usted sufre asbestosis pulmonar severa?
Sí.
¿Cuándo empezó a manifestarse la enfermedad?
Yo en el 2000, ya camino 2001, tuve ya un amago. Entonces, al faltarme la respiración, y por motivos aquellos de que en la tablilla vi mucha gente y tal, me fui al hospital de Terrassa, y allí me atendió una doctora, me hicieron soplareta y me dijo que tenía asbestosis. Entonces yo le pedí que por favor me lo certificase. Y esta doctora, en el 2001, eso todavía no era enfermedad profesional, se negó. Seguí trabajando y me iba dando cuenta de que me faltaba respiración y que me tomaba un vaso de leche por la mañana y que me sentaba muy mal, tan mal que muchas veces arrojaba. También me daba cuenta, yo, si has visto, soy un hombre bastante grande, tengo bastante fuerza, que iba perdiendo fuerza. Aquella botella de oxígeno, como mecánico que soy, los mecánicos que yo levantaba y ponía encima de la máquina, ya no podía hacerlo. Y entonces fui a Sabadell, me hicieron nuevo reconocimiento, ITAS, y me dijeron que era asbestosis. Y entonces el doctor Gallego, quiero agradecérselo, me dijo, yo sí que te firmo todos los papeles que te hagan falta. Y a partir de ahí es cuando empezó ya mi pelea. Fui a la Sepello, ya te digo, la empresa donde yo trabajaba en ese momento, conmigo no había ninguna clase de problema, todo fueron facilidades, y ya fui a la Sepello, porque era la mutua que me correspondía, y de la Sepello pasé al hospital que tiene esta misma mutua allí en la calle Anglí, en Barcelona, y es donde ya me empezaron a decirme que tenía que plegar, que no podía seguir trabajando.
Entonces, usted ha dejado de trabajar, esa es la principal consecuencia de la enfermedad, pero ¿cómo le ha cambiado la vida?
Me ha cambiado en muchos sentidos. Me ha cambiado, y tal vez esto sea por lo que todavía estoy subsistiendo, he tenido una vida muy sana siempre. Sana quiere decir, sí que he fumado algo, pero un cigarro de vez en cuando. No he bebido, me bebo una cerveza, pero me bebo una cerveza. No he bebido nunca, con exageración. Y yo tenía ilusiones, bueno, una vez que te jubiles, pues de disfrutar un poquito de la vida, porque siempre he trabajado 10, 11, 12 horas diarias. Ahora no lo puedo hacer. Me gusta meterme en el mar, de hecho tengo un apartamento allí en el Delta del Ebro, y cuando llego a un metro me da miedo y me salgo por fuera, porque si me falta respiración dentro no veo eso, y la respiración no es eso. No puedo andar, cuando yo era joven salíamos desde aquí a Ripollet y por Corserola, por unos caminos que había marcado, llegábamos hasta el Tibidabo, nos tomábamos una cerveza y volvíamos, y hoy ya no puedo andar. Tengo que estar con el coche siempre. Este es el gran problema, de que me encuentro muy limitado en mi movilidad y en las cosas que me gustaría hacer.
Esa sentencia hay que decir que se la toma como una victoria, pero usted mismo ha afirmado ya que volverá a llevar a Uralita a los tribunales.
Sí.
¿Por qué?
Es que esto es casi secreto sumario, pero bueno.
Bueno, vamos, si no quiere decirlo, no hay problema. No, pero no. Que quiere seguir luchando.
No, no, sí, voy a seguir porque hay otra serie de normas que también se las saltaron. Y al saltársela, hay otras posibilidades de seguir luchando y seguir ganando. Hasta donde pueda llegar. No lo hago solamente por mí, naturalmente, y lo vuelvo a repetir, a nadie le amarga un dulce. Y si me dan 4 duros, que bueno, sabe Dios cuándo los cobraré, porque ahora hay que hacer cuenta de interés, reclamación de ejecución de sentencia, en fin, a lo mejor todavía tarda un año en cobrar, pero bueno. A nadie le amarga un dulce, pero es intentar de que sepan esos que no tienen humanidad, que no se preocupan de la gente, de que tarde o temprano a lo mejor están pagando. En Italia, la fábrica de Uralita se llama Eternic, y en Italia lo están pagando con cárcel. En España no, lo pagan con el dinero, que además era dinero de todos los trabajadores. Pero es que no puedan seguir haciendo daño, que no tenían ningún problema en envenenar a los vecinos, en envenenar a los trabajadores, no tenían ningún problema. Y ellos lo sabían, es que no pueden decir que no lo sabían, porque desde 1940 lo sabían. En Inglaterra se descubrió en 1931, no lo tengo aquí apuntado, pero es lo mismo, y se le llamaba la muerte blanca. Y en 1940 ya se descubre en España. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no pusieron los medios o avisar? Bueno, tú te metes aquí y si pillas esta enfermedad, eres responsable de por qué te has metido. Yo, por ejemplo, tuve bastantes años trabajando en el montaje. Yo lo mismo trabajaba desde 8 metros de altura a 25. Pero era mi responsabilidad y yo tomaba mis precauciones para que no me ocurriese nada. Aquí no me dieron la oportunidad de tomar las precauciones. Yo llegaba a arreglar una máquina. Me acuerdo, por ejemplo, un tornillo sin fin que subía en el bloque 12 desde los molinos donde se molía el amianto y se hacía esponjoso a la máquina para la mezcla. Aquel tornillo se rompía, aquel tornillo sin fin. Yo tenía que ir a soldarle. ¿Qué hacía yo? Pues lo más curioso, cogía la pistola del aire, bum, 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 a boca descubierta, lo limpiaba con el aire y lo soldaba. ¿Qué estaba yo tragando en ese momento? Todo. Pero porque yo era ignorante. El problema era que mi ignorancia, ellos se aprovechaban. Y este es el gran problema que hay.
Hay que decir que una de las razones por la que usted está hoy aquí con nosotros es por ese afán, como usted decía, ¿no?, de informar, de poder ayudar a otras personas que también están afectadas por el amianto. ¿Usted invierte parte de su tiempo en intentar ayudar e informar a otros afectados?
Sí, yo estoy... bueno, ahora me ha tocado este año ser presidente de la Asociación de Vecinos San Andrés, y en fin, allí personas que han acudido, les informo, les doy tarjetas de los abogados que tengo yo, que pueden ir a cualquiera, cuidado, que yo no estoy haciendo propaganda de... conmigo se portan bien, pero que pueden ir a cualquiera, dándole las tarjetas a los abogados, informándole en todos los pasos que yo sigo, y en fin, el que quiera, pues que vaya. Yo aconsejaría que lo hiciesen, no por ellos ya, sino por las generaciones que nos vienen detrás, que no se encuentren con que otros puedan hacer con ellos lo que hicieron con nosotros.
Pues señor Vicente Jiménez, le agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí, que nos haya podido dar su testimonio, que pueda disfrutar en la medida de lo que cabe de su jubilación en la playa, aunque sea a 1 metro, pero que pueda disfrutar, y le deseamos mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes y muy amables por haberme atendido, y sobre todo aquel que se encuentre en esta situación, que luche, que no va a pasar nada. Aquellos tiempos de locutismo, de hay que ver lo que me van a hacer, no pasa nada.
Gracias.
Al 91.3 Info.
El proper dijous 15 de març, el Centre Cultural acollirà la 6a edició de la Tarda Poètica organitzada per les associacions de veïns de Sant Andreu i Maragall. Una sessió plena d'optimisme sota el títol Poesia per un món millor. Enguany, aquest acte no suposa el tret de sortida dels Jocs Florals, ja que la manca de pressupost ha fet suspendre aquesta activitat ja consolidada al municipi. Tot això, les dues entitats veïnals no perden l'optimisme. Sentim una petita conversa mantinguda fa uns dies amb la responsable de l'organització d'aquest acte. Es tracta de Maria Teresa Martín, de l'Associació de Veïns de Sant Andreu.
Com heu organitzat aquesta Tarda Poètica? Què consistirà?
A veure, doncs,
Fins ara, la tarda poètica era l'obertura dels Jocs Florals. Aquest any no serà l'obertura dels Jocs Florals, perquè no per ganes de fer-ho, sinó perquè no n'hi ha pressupost, n'hi ha altres despeses que fan serveis socials i tals, ha d'ajudar, no? I llavors hem pensat, bueno, doncs ja que no ho deixem per l'any que ve, a veure si millora la cosa, que esperem que sí, i en una situació com la que estem vivint ara, que només sembla que tot sigui tot sigui negatiu, doncs hem dit no, hem de posar una miqueta d'alegria, una miqueta d'optimisme, hem d'alegrar a la gent, i llavors volem que aquest any la poesia sigui per aconseguir entre tots un món millor del que tenim.
Quin tipus de poesia es llegiran i qui les llegirà en aquesta tarda?
A veure, ja vam posar a la revisteta que la gent que volgués participar que deixés en el taulell del Casal de Cultura la poesia que relacionada amb el tema que ella volgués recitar. Però a part, nosaltres hem fet una recopilació de diferents autors per tenir-les en l'acte. Per als adults i nens que vulguin participar, doncs puguin sortir i llegir-les també. Vull dir que tenim allà un recull de poesies perquè la gent que vulgui pugui participar.
De quin nombre podríem parlar de participants i de poemes?
A veure, pensa que vindran els guanyadors de l'any passat a recitar les seves poesies. Guanyadors, pues, són 18, falten algú, doncs 15 persones segures. I després, quan comenci Poesia per un món millor, entre les persones que... A veure, les persones de les associacions llegirem. Els convidats, si volen, també poden llegir. Els que hagin portat la seva poesia també la podran llegir. Bueno, esperem que tot vagi bé. Jo espero que sí.
Okay, continuo organitzant aquest acte les dues entitats veïnals, Sant
sí.
Andreu i Maragall.
Sí.
Com és aquesta col·laboració?
A veure, ho tenim molt ben organitzat, perquè ens reunim, a partir de gener, ens reunim cada setmana en el Casal de Cultura i persones de Maragall i de Sant Andreu, i entre tots ho fem. Vull dir que funciona.
Alguna cosa que vulguis afegir respecte a Sant Andreu?
El que vull afegir és que penseu que no ha sigut per ganes de treballar, no ha sigut per ganes del que no n'hi hagi en Jocs Florals, ha sigut per la situació tan greu que hi ha, i el que no podem permetre ni Sant Andreu ni Maragall és, ja que s'havia alcançat una determinada qualitat, doncs treure aquesta qualitat. I és que aquest any no ens donaven ni el material per portar a les escoles, i nosaltres, les associacions, no disposem de diners per poder... Ja posem totes les ganes, tot el treball, però no disposem de diners. I bueno, sobretot que la gent que vingui, que deixi de veure a la tele les males notícies i bueno, a veure si entre tots aconseguim això, que la cosa vagi cap endavant i alegrar una mica la vida, que estem per alegrar la vida, no per estar tot el dia tristos i oi que mal va tot. Jo penso que tot anirà més bé. Hem de ser positius. Si som positius, ho aconseguirem tot.
Recordin que la tarda poètica tindrà lloc el proper dijous 15 de març al Centre Cultural a partir de 2:15 de la tarda.
Davant l'actual situació de crisi econòmica i l'augment de famílies que s'enfronten a la pèrdua del seu habitatge, Càritas Diocesana de Barcelona ha instat el govern central a abordar el problema de l'habitatge més enllà de les hipoteques i aposta per la mediació.
La institució, tot i celebrar el Codi de Bones Pràctiques impulsat pel Ministeri d'Economia, el considera insuficient i proposa la mediació entre les famílies afectades per problemes de pagament de l'habitatge i els seus creditors. Càritas fonamenta aquesta demanda en la seva experiència, ja que a través del seu servei de mediació de l'habitatge ja ha atès més de 300 famílies i ha resolt un centenar de casos. Càritas no només atén els problemes de deutes hipotecaris, sinó també els d'impagaments de lloguer i reclama una política que asseguri un habitatge de lloguer assequible per a totes aquestes famílies.
L'associació APADIR de Ripollet va realitzar el passat dissabte 3 de març la primera sessió del seu esplai dirigit a nens i nenes amb discapacitat de Ripollet. Durant la jornada els participants van divertir-se treballant amb plastilina, pintant i realitzant els primers passos per construir uns capgrossos.
APADIR, que ha fet una valoració molt positiva d'aquest primer dia, ha realitzat aquest esplai gràcies a la col·laboració de diversos voluntaris i una tallerista. Maria José Corrales, secretària de l'entitat, ens explicava a l'Info quines activitats tenen previstes per properes jornades.
I bueno, estamos empezando con un taller de manualidades para niños de 3 a 18 años y también tenemos un taller de biodanza y otro de papiriflexia. Y bueno, la cuestión es que los niños se integren al pueblo y que hagan actividades, algunas excursiones también haremos con padres en conjunto y bueno, lo que queremos es que tengan donde poder ir y distraerse y jugar como cualquier niño.
L'entitat, per tal de poder realitzar aquestes activitats, està buscant voluntaris.
Sí que lo que quiero decir, por ejemplo, es que la gente aquí de Ripollet que esté colaborada, que quiera ayudarnos como voluntario, sí que necesitamos voluntario. Todo el mundo que quiera hacerse voluntario, que venga al Casa Cultural los jueves, porque estaríamos agradecidos. Pues necesitamos sobre todo voluntarios, porque hay niños que necesitan una persona para una, ¿no? Necesitamos voluntarios, cualquier persona mayor a partir de 18 años, que tenga mucha paciencia. Pensar que esos niños quedan mucho cariño.
Respecte al casal dels dissabtes, l'entitat ha informat que els propers 3 dissabtes del mes de març l'esplai es portarà a terme a la tarda de 5 a 8 del vespre i a partir del 31 de març es tornarà a fer l'horari habitual de 10 a 1 del migdia cada dissabte.
Aquesta nit el Teatre Auditori acollirà el concert Serenade a càrrec de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ens proposa un concert que aplega dues de les grans obres mestres en format de serenata de la història de la música. Es tracta de les serenates de Josef Suk i de Tchaikovsky.
L'Orquestra de Cambra de Terrassa 48 està formada per instrumentistes de diferents indrets relacionats amb l'activitat musical d'aquesta ciutat. Originada l'any 1987 i fundada en la seva forma i filosofia actuals l'any 2000, el conjunt ha adquirit un alt nivell que el va portar a guanyar diversos premis. Recordin que el concert començarà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
La Regidoria de Serveis Socials reedita un any més el programa Gent Activa, un seguit d'activitats adreçades a la gent gran de Ripollet que es duran a terme durant aquest primer semestre de 2012. A més, aquest any s'emmarca la commemoració de l'any europeu de l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional. Tallers, cinema o xerrades formen part d'aquest programa que s'allargarà fins al juny. Per parlar-ne ens acompanya a l'altra banda del telèfon a Maria Lladó, regidora de Serveis Socials. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Maria, parlem de les activitats. Quins tallers s'han organitzat en aquesta edició?
Enguany, en l'edició d'aquest primer semestre de l'any 2012, hem organitzat el taller d'informàtica, el taller de memòria, el taller de lectura, i tenim dos tallers, que són tallers que ja s'han fet altres edicions, i com a tallers nous tenim de comunicació i conflictes, que es fa al Casal d'Avis, i un altre de Fent Salut, que es fa una caminata per Ripollet.
Mm-hmm.
Els dos últims tallers es fan amb col·laboració de diferents regidories de l'Ajuntament.
Molt bé. Quins són els temes que tractareu en aquest programa, les xerrades que normalment feu?
A veure, els temes que estan previstos en aquesta edició són dos. Un està vinculat a l'àmbit de la salut, que és prevenció de caigudes a la llar, que per desgràcia és una de les causes de que la gent es faci mal a casa. I per altra banda farem una proposta des de la regidoria de comunicació amb la col·laboració de Toni Miralles, en què es donarà una xerrada sobre la imatge social que hi ha de l'envelliment en els mitjans de comunicació.
En aquest programa no hi falta el cinema, però imagino que aquestes pel·lícules tracten algun tema concret, no?
A veure, sí, són sessions de cinema que tenen molt d'èxit entre la gent que ve, i busquem pel·lícules que vulguin transmetre algun tipus de valor i que ens permeti reflexionar sobre temes diaris de les persones.
Mm-hmm. Totes aquestes activitats requereixen inscripció?
Sí, totes les activitats han de tenir una inscripció a serveis socials, al carrer Salut número 1, al matí, de 8 a 3, i per fer bàsicament una mica del recull de la demanda i també garantir que tothom tingui plaça.
Hem de dir que Gent Activa és una experiència ja consolidada que ha anat evolucionant, no?, des de la seva creació.
Sí, tenim la sort de que realment la gent gran de Ripollet se l'ha fet seu, el demana, ens hem d'adaptar també a les circumstàncies i a la, sobretot al tema econòmic, que hem de fer de més i de menys, però sí que reconeixem que busquem sempre tallers i activitats que suposi un cost el menys possible per l'Ajuntament en aquest cas, i aprofitem recursos propis per sempre donar activitats amb garantia d'èxit i de qualitat.
Amb quins objectius organitzeu aquest seguit d'activitats?
Bueno, l'objectiu és facilitar i donar, oferir activitats a persones que, del nomenat col·lectiu de gent gran, o sigui, parlaríem potser preferiment gent de més de 65 anys, que, bueno, que té un gran procés encara endavant en la seva vida per viure, i oferir unes garanties de que pugui fer aquest procés amb una qualitat de vida, no?, que pugui aprendre i disfrutar del moment.
Com dèiem, enguany és l'any europeu de l'envelliment actiu, de la solidaritat intergeneracional. Què és el que es vol destacar amb aquesta commemoració?
Bueno, pues precisament és això, el valor que té la població, el fet de que a partir de l'any 2012 des d'Europa s'ha fet una valoració de que cada vegada més tindrem més gent gran en proporció a gent jove. Parlen de cada dues persones que estiguin treballant hi haurà una persona que serà jubilada. A partir del 2012 es confirma que serà la data que s'anirà augmentant aquest tema, no? Llavors el que es vol és donar el valor que té el fet de ser del col·lectiu de gent gran, no? Que hi ha un col·lectiu important de població que mereix que tinguin les mateixes oportunitats, inclús a nivell laboral, que a vegades tenim una mica aquest tema com tabú, de persones que poden tenir un potencial encara i que tenen molt a fer i molt a dir encara.
Maria, jo sé que tots aquests tallers i activitats tenen molt d'èxit entre la gent gran de Ripollet i que hi ha molta gent activa, però m'agradaria que convidessis a tothom a participar.
Doncs, de part de la Regidoria de Serveis Socials i de mi mateixa, convido a tota la gent gran de Ripollet a que pugui trobar aquella activitat en què s'hi trobi a gust i pugui participar-hi, que segur que la troba.
Moltíssimes gràcies, Maria Lladó, regidora de Serveis Socials.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Temps estable i sense canvis pels propers dies. Poc a poc anem a acomiadar l'hivern i es comença a notar les temperatures més primaverals. Tampoc es preveuen les pluges, les esperades pluges, tot i que esperem que aviat en tinguem tant per prevenir els problemes d'al·lèrgia com els incendis.
Fins aquí l'info d'avui divendres 9 de març de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, i qui us parla, Remei Herrera. I acabem amb una peça clàssica de Tchaikovsky. Es tracta de la Serenata, peça que podrem escoltar aquest vespre al Teatre Auditori de la mà de l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.